Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Núria Piques i Albets, Federica Montseny, Carme Torres i Genís, Àngels Ferrer i Sensat, Mata Hari, Simona Bales o Alba Villegas són noms que d'entrada no semblen tenir gaire a veure amb l'esport codinenc, excepte el de l'Alba, evidentment. Si fem com tothom i li demanem a la intel·ligència artificial una frase per mirar de trobar-hi algun fil conductor, això és el que ens en diu. De la Núria, que és una ultraatleta catalana que ha convertit el patiment, fang i desnivell en un currículum esportiu de primer nivell mundial. De la Federica, que va ser anarquista, intel·lectual i primera dona ministra d'Espanya i que va entrar al govern per dinamitar-lo des de dintre, gens malament. De la Carme, que va defensar l'educació moderna, crítica i lliure, quan això encara sonava a heretgia. I de l'Àngels, que va ser una pedagoga clau a l'Escola Nova Catalana, menys dogma i més cap, mans i consciència. De la Mata Hari, que va ser una ballarina exòtica, icònica i suposada espia, mite, víctima, vés a saber, 100% llegenda. De la Simona, evidentment, que és un referent contemporani de la lluita i visibilització femenina amb un lideratge i veu pròpia que no té cap por d'incomodar. I de l'Alba, aquí sembla que ja se n'ha cansat la màquina i feia una frase d'aquestes superinerts, però de l'Alba no cal que us la presenti. Tots aquests noms, i tants d'altres, han presidit el Festival de Patinatge Artístic de Sant Feliu, que aquest cap de setmana ha volgut reivindicar el paper de la dona en la història. Dones, totes elles, referents en el seu àmbit, de la política a l'esport, de la cultura a la lluita de classes. Un festival reivindicatiu, provocador, que aquest diumenge ha omplert de pavelló Francesc Casar. Un èxit. Tal com deien elles, una història en femení i en plural. Moltes felicitats. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 19 de gener del 2026, ens hi posem amb, no sé, ja el 14è, em sembla que és el 15è, tu jugues, el 15è, tu jugues d'aquesta temporada, avui amb regust positiu pel que fa al festival de patinatge que omplia el pavelló Francesc Casar. Avui en parlarem amb la Carla Canet, una de les responsables del club, que doncs, ens donarà la seva impressió i ens explicarà d'on surt tota aquesta història, tots aquests noms, com els trien, qui els proposa i com han fet tot plegat per doncs, tenir aquest festival amb tan bona pinta i que tan bones crítiques ha deixat després d'aquest cap de setmana. I parlarem també una mica de futbol i tot plegat, i d'hoquei i tot plegat. No ha acabat d'anar gaire bé la jornada, a banda de l'hoquei femení, que sí que han guanyat de manera àmplia. Però avui, si tot va bé i la tecnologia no ens falla, anirem a parar a Austràlia, perquè teníem pendent parlar amb ell i parlarem amb el Nil Cabotí, fa uns anys, els que sou ja veterans de l'audiència ho sabreu, el vam tenir cobrint Europa en plena pandèmia i ens anava fent cada setmana la crònica del seu viatge. En aquest cas, com que ens queda una mica més lluny, potser no hi parlarem tan sovint, però li seguirem la pista. Ara que està a punt ja de tombar la barrera psicològica dels 1.000 quilòmetres, està a punt d'arribar a aquests 1.000 quilòmetres, aquesta primera part de l'etapa. Són una pila de quilòmetres. Parlarem amb ell a dos quarts, més o menys, de 9 del vespre, que seran dos quarts de 7 del matí per ell, a més o menys a prop d'Adelaida, no sé, que ens ho expliqui després ell tranquil·lament. I amb això també, evidentment, escoltarem com va anar la presentació de les etapes del Tour que passaran per Sant Feliu aquest estiu. I això va ser la setmana passada i ho recuperarem avui perquè doncs, tot ens quedi una mica ben empacardet. Avui ho farem, aviam qui tinc a l'estudi, perquè ha sigut allò... Ah, mira, som tots, hombre, hola, com esteu? Aleix, Àlex, Anna, com esteu?
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, Ton.
Vale, estem bé?
Estem bé.
Aviam,
estem
un encostipat, Àlex, què?
Sí, com una sopa, la veritat.
Fatal, com una sopa. L'Aleix Coix, Aleix, vas fer la mitja marató i què? L'edat?
Sí, la mitja marató, doncs, no perdona pels que no estem del tot ben preparats i vam voler baixar temps sobre l'anterior, el vam baixar, però amb les conseqüències de que la cintilla iliotibial aquesta famosa se n'ha anat de vacances i haurem de prendre una miqueta de repòs.
Bueno, això et passa per voler córrer massa. S'ha d'anar
tranquil. Sí, sí, massa de pressa. Massa... Però és que els, tots els que anaven amb mi corrien encara molt més i ja, no els atrapo mai.
Ja. Anna, com estàs?
Molt bé. Recuperada.
Tu estàs bé? Sí?
Sí.
Recuperada?
Un examen em queda només.
Els exàmens bé?
Sí, bueno,
un examen i prou?
Sí, bueno. Sí. Un dimecres i ja està, no us faré anar malament mai més.
No passa res, mare, ja m'ho escoltaria. I el control tècnic, Pau Ibars, com estàs, amic?
Bona tarda. Bé.
Estàs sencer, tu, o no?
Sí, de moment sí. Gràcies a Déu i toquem fusta. Principi sí.
Gràcies
principi,
a Déu. Sí. Molt bé. Bueno, doncs res, escolta, doncs amb aquesta colla de tots plegats farem el Tu Jugues d'avui i, si us sembla, comencem repassant els resultats de la jornada. Va.
Comencem parlant del futbol. Tercera catalana, masculí.
Canovelles, 4, Sant Feliu, 0.
Quarta catalana, masculí.
Collsospina, 5, Sant Feliu, 0.
Futbol sala, tercera catalana, grup 3.
Centelles, 1, Sant Feliu, 0.
I futbol sala, tercera catalana, grup 4.
Sant Feliu, 3, Lliçà de Vall, 3.
Anem cap a l'hoquei. Nacional catalana.
Vendrell, 5, Sant Feliu, 1.
I el segona catalana, femení.
Prat, 0, Sant Feliu, 7.
No ens movem del pavelló. Bàsquet, Sots 25, femení.
Puig-reig, 65, Sant Feliu, 55.
I el tercer territorial masculí.
Santpedor, 69, Sant Feliu, 63.
I ho rematem amb el billar. Quarta catalana.
Sant Feliu, 4, Mataró, 4.
Déu-n'hi-do la jornada de l'esport codinenc aquest cap de setmana a nivell competitiu. Àlex, puc entendre que els creients dels equips codinencs no ens ha anat gaire bé, això.
No, la veritat és que no ha sigut una jornada massa... gaire positiva, la veritat.
Pau, repassem la Lliga, va.
Som-hi amb aquesta 13a jornada.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Som-hi, jornada 13, que ens deixa, jo crec que un campió que no havia sigut mai, diguem-ne, o almenys aquesta temporada, no recordo. Marc Barrugués s'emporta aquesta 13a jornada. Per què? Doncs perquè encerta el Villar, ho dic bé? Sí, Villar, encerten el Marc Barrugués i el Miquel Palau. Aquesta setmana l'Aleix Serrats no.
Jo vaig donar les explicacions.
Vas fer uns tejes manejes d'aquests teus a les últimes partides i tal, i no sé què.
Vaig sacrificar els meus punts de la Lliga Tu Jugues a canvi del punt pel club de Villar Sant Feliu.
Bueno, en fi, els teus tejes manejes que fa sempre i no
vas
encertar.
El Barrupés em va venir a felicitar i a donar les gràcies pels 7 punts.
Home, que menys.
El dia de Sant Antoni, entre la coca i el vi, em va venir a donar les gràcies pels 7 punts.
Hi ha cosa manyeu resultats, com a mínim que et feliciti, no? Ja que li fas la feina, com a mínim. També encerta el Marc un dels dos marcadors del territorial de bàsquet, però no encerta el sentit. Tenia victòria del Sant Feliu, entenc. I ha un encert també aquí del Cobos del femení de bàsquet, per tant té 11 punts del bàsquet. I també tenim encerts del Nacional Catalana d'hoquei per part del Jordi Humbert, del Raül Jiménez, i ja ho tindríem. Tot això ens deixa el Barrubés amb líder de la setmana, amb 28 punts. Segon, Cobos amb Jordi Humbert, 24. Quart, Isma Toneu amb 21. I un empat aquí de 20 puntets en tropecentes mil persones. Isi Nuevo, Peu Costa, Rol Jiménez, Miquel Palau, Àlex Aguirre. A la general, què tenim? Jo, el titular seria de l'Olimp al Pou. Perquè en una setmana...
On està l'Aleix Serrats?
Una setmana? O sigui,
on està l'Aleix
Serrats? No és que li hagin pres el liderat, és que no està al top 5.
No, o sigui, vaig mirant,
i si es descuida,
he deixat d'apostar aquesta setmana.
I si es descuida, cau del top 10. O sigui...
Després de l'atac infame del CTA...
De l'Olimp al Pou.
Després de l'atac infame del CTA de la Lliga Tu Jugues, vaig decidir que volia passar desapercebut perquè el bullying que estava patint era inacceptable. Bé, i abans d'haver d'expendre accions legals contra el CTA, vaig preferir deixar d'apostar aquesta jornada, donar una mica de marge i ja em quedaré aquí les mitjanies.
T'has oblidat d'apostar?
Com sol dir...
Vaig deixar d'apostar perquè el Pau em deixés tranquil d'una vegada.
Com sol dir el Cobos o tal com raja, la lloreria. Ja està, la lloreria, aquí, a l'Aleix Serrats, instal·lat.
No, perquè no aguantava la pressió, es veu clarament que ja la pressió li estaven tremolant les cames i ara ja comença a dir, no aposto, saps? Per justificar-se. Perquè així es diu, no, veus, és que no he guanyat perquè sóc jo que he deixat d'apostar. No perquè m'hagin passat el de la resta.
És pel bullying del CTA. Dir,
clarament, saps?
No perquè s'hagi descuidat. No. Ha sigut una
cosa... Si vaig apostar 3, Pau. El de podria fet, haver apostat tot el tirant.
Però meditada.
El Toni i jo, des del principi de la temporada, que estem en una zona tranquil·la per no cridar l'atenció, que ho fem expressament, perquè si volguéssim estar a dalt, estaríem a dalt. Però com que som,
clarament.
Som tios discrets...
Clarament.
Pues,
jo ara deixaré d'apostar fins que el Pau em passi davant. Quan el Pau em passi davant i em deixi estar tranquil, després tornaré.
Després tornaràs a apostar. Molt bé. Bé, en tot cas, Jordi Humbert, líder de la Lliga Tu Jugues, 315 punts pel Jordi. Segona, Jessica Tudela, que va haver un impàs aquí entre setmana quan es van jugar els futbols, no? que va estar líder, però la resta de jornada no hi ha gaire bé. 312 punts per ella i la passa a Jordi Humbert. Tercer, Àlex Balaguer, amb 310 punts, els mateixos que Isi Nuevo. I top 5 per Mònica Goll, amb 304 punts aquí, tot i que té l'Àlex Aguirre a roda, a un punt. Molta poca diferència de punts a les primeres posicions de la Lliga Tu Jugues, cosa que m'encanta, que la cosa estigui tan ajustadeta. A l'Aleix Serrats dèiem, doncs passes de la primera posició a la vuitena, ni més ni menys, 301 punts, perseguit a roda del Cobos.
Entro a la següent fase de la Champions sense la fase prèvia.
Ton, estaves mute, oi? Perdó.
Bueno, no passa res, ja he vist que no em sentiu. Ho he vist ara. Comentaris i dic, bueno, deixem-ho estar, no passa res.
Digues, els pots fer ara.
No, res. Tira.
Podem sobreviure. Doncs res, a la jornada que ve en principi és normal. Demà recuperem un dels futbol sales que ens falta de fum, d'abans de Nadal. Vale, per tant, ens posarem també una mica més al dia i ens faltarà només un últim partit del futbol sala que es recupera dijous de la setmana vinent, el dia 29. La resta de jornada doncs, està preparada, més o menys, 4, 5, 6, 7, 8, uns 9 partits, en principi.
Doncs molt bé, escolta, amb la Lliga Tu Jugues repassada ens hi posem de cara parlant d'aquest superfestival de patinatge. Intentarem parlar amb la Carla Canet, que ens expliqui com ha anat. Aquestes coses que ens fan estar contents, eh? Veient les imatges des de la distància, almenys, d'aquest festival de patinatge, un festival amb torre i vindicatiu. La sensació també és que el club, des de que doncs, es va independitzar del Club Hoquei Patins Sant Feliu, ha agafat aquest to reivindicatiu amb la Maite al capdavant i la Carla Canet, la Maite Aguilar i la Carla Canet dirigint el Cotarro, un festival de patinatge doncs, que, com dèiem a l'editorial, ha estat envoltant de noms de dones històriques, de dones de la història, doncs que elles han decidit encarar-ho així, i ara, si el Pau no em diu el contrari, parlem amb la Carla Canet. Carla, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com estem?
Molt bé.
Escolta, explica'ns una mica com és la gènesi d'aquest festival, aquesta història amb dones i tot plegat. Explica'ns com ho gesteu, com neix tot això.
Bé, bueno, tot això, la primera, sempre surt del cap de la Maite, una mica. Sempre es fa complir les idees festivals i al setembre o així ens va venir a tots els entrenadors per dir-nos que tinc una idea boníssima i que aquesta vegada estaria amb el festival la història de les dones, la importància que han tingut en els diferents camps i poder-los donar una mica de valor i d'importància, comptant que moltes vegades no han tingut.
Fem una cosa, Carla. Pau, truca'm a la normal, perquè la, sí, la sí, sentim sí, sí. Una mica entretallada i recuperem aquesta trucada, perquè doncs val la pena que puguem escoltar les opinions de la Carla. L'Eix, la Maite, que és un coco que no para mai, sempre amb idees d'aquestes, bueno, intenses.
Ara sí. És que tenim el Pau a massa espius a la vegada. Sí, sembla que la Maite mai no en té prou. Sempre té aquest punt reivindicatiu, sempre li agrada lluitar per les causes que ella considera que, i em sembla molt, molt lícit, que amb causes bones com aquesta, doncs aprofiti per poder vehicular-ho a través d'un espectacle, a més, tan xulo com aquest.
Carla, ara t'hem recuperat, t'hem pogut sentir bé, fins que ens explicaves que la Maite havia tingut la idea. A partir d'aquí, com evoluciona això?
Sí, sempre cada vegada ens fem alguna idea esbojarrada que li passa pel cap, i aquest any ens va proposar el tema de la importància de les dones al llarg de la història en diferents camps. I tot va sortir de poder donar una mica de veu i de valor a diverses dones que han tingut molta importància i que a vegades no se'ls ha acabat de reconèixer.
Escolta, i per la gent que no vam poder-ho veure, com ho vau fer? A part dels noms, la música també era amb to femení, com ho vau encarar-ho?
Vam intentar dedicar a cada ball dels nostres patinadors i patinadores, segons la seva categoria, a una dona o a una parella de dones diferent. I així poder tenir representació de cada camp. Vam tenir escriptora, vam tenir pintores, vam tenir científiques, i a partir de quina dona volíem representar, doncs vam anar gestant una mica els balls i com representar-ho a pista.
Heu estat contentes de com ha anat?
Molt, molt, moltíssim. L'equip d'entrenadors estem supercontents, els patinadors i patinadores s'ho van passar superbé, que és el més important, i els pares també. Ens han arribat moltes, moltes, molt bones ressenyes i molt contents i molt feliços de veure els seus fills i filles patinar.
Carla, hem vist a les xarxes la pila de gent que va participar en aquest festival. Hi ha hagut, si no m'equivoco, diversos clubs, no només el club de patinatge Sant Feliu que ha participat aquí, oi?
Mm-hmm. Sí, hem tingut 4 clubs convidats. Han vingut el Club d'Olesa de Montserrat, el de Canyelles, el de Santa Perpètua i el de Vigues i Riells.
I com ho heu pogut coordinar, tot això? És a dir, clar, sou clubs diferents. Entenc que, clar, quan tu organitzes un festival en el teu entorn, en el teu club, doncs més o menys els entrenadors, entrenadores o els que organitzen saben com ho han de fer. Quan muntes un festival amb tants clubs diferents, com ho organitzeu, tot això?
El primer pas és intentar trobar gent amb qui contactar, ja sigui per entrenadors que coneixes a competicions o via xarxes socials o com es pot, i després, si els clubs et diuen que poden venir, es busca espai sempre a dintre del propi festival. Si un club ens diu que sí, que estarien encantats de venir, sempre se'ls busca un lloc, i cada club tria quin ball vol portar.
O sigui, llavors us anàveu repartint les dones de referència entre clubs, entenc.
No, les dones vam fer només el de Sant Feliu, i llavors cada club es porta el ball que ha fet del seu tema.
Perfecte.
Ostres, Carla, doncs això té pinta que va ser una cosa bonica, bonica. A més, ens consta que hi havia molta, molta gent. Per tant, des del Tu Jugues volíem parlar un moment amb vosaltres per felicitar-vos.
Moltes gràcies.
Aquestes coses valen molt la pena. I sobretot també per aquestes idees una mica renovadores, no? Que no tot sigui, entre cometes, no te m'enfadis, el festival clàssic de patinatge, no? Sense massa sentit, per dir-ho d'alguna manera, sense un fil conductor, per dir-ho d'alguna manera, no? Que no sigui allò de 7 clubs fan el seu ball i marxen, no? Jo trobo que està molt bé.
Sí, exacte. Donar-li un fil conductor ha sigut molt xulo, que estigui tot lligat, i també poder donar valor a aquestes històries i donar sentit una mica al festival, no només tenir temes els típics, com diem, de Disney o d'Oficis o coses així, i poder trobar un fil conductor més maco i més sentit.
No sé si ja teniu idea pel pròxim.
No, crec que no, de moment no, però ja segur que així està algú, també.
Segur que la Maite ja fa dies que hi va pensant. Segur que la Maite fa dies que
hi va pensant. I tant, segur.
Sí, ja tenia la idea, tota una llista.
Segur, segur. Sempre té moltes coses al cap, la Maite.
Carla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. La Carla Canet, responsable d'una de les entrenadores del patinatge de Sant Feliu amb aquest festival. Fem un canvi de sintonia, ens posem a repassar l'actualitat de Sant Feliu i, si us sembla bé, començarem parlant de l'hoquei, va, de l'hoquei. Els companys que se n'enfoten una miqueta, perquè he dubtat amb què dir-vos, però estem pendents de poder parlar amb el Nil Cabotí des d'Austràlia, i clar, és allò de hem quedat a dos quarts, però no sé res d'ell, encara no sabem si està dormint, si està despert, perquè són dos quarts de set del matí per ell, per tant, doncs haurem de veure com per on passem. Anna, una mica d'hoquei, va, aquesta setmana almenys el femení ha guanyat, que és l'única victòria que tenim, però el primer equip masculí ha punxat.
Sí. Bueno, el primer equip masculí una mica, bueno, la sentirem el Ramon com cada dilluns, però al final una mica en la línia d'això que deia, que són partits que costen d'aixecar, i si te'n vas al descans ja amb un resultat que ja et perjudica bastant, després costa molt aixecar-ho. Ara ja, a la classificació ja els hi treu, els quarts per la cua els hi treu 6 punts al Sant Feliu, ja comença a costar una mica més d'aixecar-ho. Però bueno, al final, esperit, com deia l'Alfonso, el Bruno Alfonso, i de seguir fent equip, és un equip molt jove, és un equip molt nou, i al final també es tracta d'adaptar una mica, de que tots es comencin a adaptar entre el seu format de joc, i també important, debut de l'Adrià Moreno, el fill del Joan, sí, que va debutar amb el primer equip, i penso que això s'hauria de felicitar. I, bueno, el Ramon has explicat una mica, si el Pau ho té aquí a mà, la derrota.
Equip de Tujugaires, farem una mica la crònica del partit d'aquest diumenge. Vam anar al camp del Vendrell, un equip complicat, una pista complicada, i bé, una derrota de 5-1, que el marcador no és realment com va anar el partit. El partit va començar, doncs, que va caure el primer gol per ells, ens van començar marcant 1-0. A partir d'aquí va ser un partit molt de contraatacs, un partit molt boig, un partit amb molt ritme, un partit molt exigent, i bé, amb la primera part, amb l'1-0 en contra, vam tenir l'oportunitat d'empatar el partit amb un penal, que el vam fallar, i després vam aconseguir provocar un altre penal també amb l'1-0 per poder, doncs, empatar el partit, i tampoc vam poder aprofitar aquestes dues boles parades, que al final l'esport, la línia és molt fina. Si fas aquestes dues boles parades, remontes el partit a la primera part i canvia la pel·lícula. Que en fas un, empates, també canvia la pel·lícula. Però vam marxar a la mitja part perdent 1-0. A partir d'aquí, segona part, la vam començar bé, però se'ns van avançar amb el 2-0, amb una inferioritat numèrica que van saber aprofitar. La veritat que el van jugar molt bé, amb un bon ritme, van trobar espais, i que, bueno, amb aquesta superioritat ells numèrica, doncs van aconseguir el 2-0. A partir d'aquí vam anar a intentar buscar el partit, vam tenir-ne d'ocasions, però bueno, al final 3-0, vam poder fer el 3-1, i després vam treure ja el porter per veure si podíem fer aquest 3-2 i acostar-nos al marcador, i bueno, a partir d'aquí se'ns va anar una miqueta el partit, cosa que tampoc pot ser, deixar-nos anar així, però bueno, ho vam intentar de totes formes, i al final, doncs, la derrota. Llavors, res, debut d'Adrià Moreno, la veritat, un bon debut, un bon partit, i molt contents, doncs, que els jugadors de la casa, doncs, puguin tenir la confiança per part dels místers, i a seguir treballant. No és un any fàcil, però s'ha de seguir treballant, és el primer partit de la segona volta i queda moltíssim encara per poder demostrar, així que res. El següent partit al camp de l'Igualada també i a intentar sumar aquests punts.
Anna, no sé si has pogut parlar amb el Ramon després del partit.
No.
Bueno. Nota, hi ha un punt que ell manté una mica el discurs de tota la temporada, que l'equip ha competit fins al 3-1, fins que fan amb el 3-1, que sembla que pel que diu l'Aleix i Anna, sembla que l'equip baixi els braços una miqueta. Eh?
Sí, bueno, al final són resultats que també costen d'aixecar, depèn del minut en el que et trobis. Sí, els ànims, jo també ens vam trobar en un partit amb el Ramon que va sortir molt, molt enfadat, perquè a vegades si t'adones que sou dos o tres lluitant, després hi ha altra part de l'equip que no veu tan clar, i això es nota, i els ànims també decauen, no sé, són coses que... Jo que he jugat amb equip i també m'ho he trobat a vegades, no, també...
Al final jo crec que el Sant Feliu, i això és una opinió molt personal, però penso que potser el pes de la temporada està sent crític ara, en el sentit de... Quan et trobes en una situació ja tan adversa o força adversa, en altres situacions hauries dit, va, apretem una mica aquí que li podem donar la volta, sí. I amb la dinàmica, amb tot el pes de tot el que va venint, de que quan has jugat bé no t'ha sortit les coses, quan has anat per davant se t'ha acabat girant la cosa, és com que dius, és que per molt que anem fent, per molt que treballem bé, a vegades no acabes de trobar aquell moment de donar-li la volta, i això suposo que a nivell mental també acaba pesant sobre els jugadors del Sant Feliu, que la part més positiva, jo crec, del que sentim cada jornada és el Ramon dient, ei, que estem treballant bé, que estem jugant bé, que ho estem fent millor. Sí. I la pena de tot això és que dius, jugamos como nunca y perdimos como siempre, no? És aquella maleïda frase, però que...
I no és el primer ni el segon àudio el que el Ramon diu que el resultat del partit no reflecteix la dinàmica que hi va haver jugant, vull dir, al final... Bueno.
I et venen a dues jornades...
Ah, la classificació... Sí. Ah, això, sí, l'Anna o l'Aleix.
No, deia que venien la propera, com diu, el desplaçament a la pista de l'Igualada, que no serà un rival gens fàcil, mitja taula, bueno, van vuitens, i el següent et ve a casa, reps el Bell-lloc, que són dos rivals que, bueno, hauries de poder competir si estàs jugant a aquest nivell. I,
sí, sí.
I potser no són els top de dalt que dius, ostres, contra aquests poca cosa pots rascar. Falta, aviam, si aquest bon joc o aquest bon entrenament, aquest bon treball, acaba donant algun fruit en positiu, en forma de 3 punts.
Una cosa bona de l'Igualada és que està lluitant per Roque Lliga, aquest any, que està co-líder amb el Liceu. Igual té els jugadors a dalt i no els té jugant amb el Nacional Catalana.
Ens aprofitem-ho.
Si estem de sort.
Va guanyar
Anna, volant, tenim femení, oi, també? Digues.
No, res.
Que... Algú, Pau,
sí, sí, no, res. Que em sembla que va guanyar el Barça aquesta setmana, pot ser?
Sí, no, va, el Barça va perdre amb el Vendrell aquesta setmana.
Ah, perdó.
Per això no és líder, per això no és líder. Anna, femení.
El femení, sí, el femení en la línia que coneixem i bueno, jo també penso que estan fent molt bona temporada. A més, tenim a la Bruna Pineda, que ara m'hi he fixat, a top 3 golejadores. També he dit top 3 amb targetes blaves, però bueno, tampoc no passa res. No passa res. I sí, molt bé. Molt bon partit perquè... vull dir, amb molta diferència i tampoc hi vaig poder anar, però bueno, ens ha explicat l'Aina Pineda, anem tirant de Pinedes i ara ens ha tocat l'Aina, en aquest cas.
Doncs aquest cap de setmana, el segona catalana femení, hem fet el nostre últim partit d'aquesta primera volta contra el Prat i vam guanyar 7-0. Va ser un partit, no?, de que a priori pues, ja anàvem a guanyar, però al final tots els partits s'han de lluitar i... vam sortir molt concentrades i vam estar dominant el partit tots els 50 minuts. Així que molt contentes perquè aquesta victòria, aquests 3 punts, ens han permès acabar quartes aquesta primera volta i a un punt de les terceres i les segones. Així que, bueno, encara tenim opcions, no?, de poder seguir lluitant per la primera catalana. Així que molt contentes amb el resultat i a veure doncs, si podem seguir igual i amb la mateixa dinàmica per les properes jornades.
Anna, classificació d'aquest femení.
Ara mateix en quarta posició, amb 23 punts, només a un punt de les segones i les terceres, el Mollet i el Voltregà.
Doncs molt bé, escolta, amb l'hoquei repassat aquesta setmana no tenim tercera catalana, fem un moment, un canvi de sintonia i fem la trucada, jo crec que la trucada més lluny que hem fet mai al Tu Jugues, Anem a fer-la ara, intentant parlar amb el sud, diria sud-est d'Austràlia.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. The princess in her flower bed pulled a jungle underground where cherry bombs stain the blackbirds red and explosions never make a sound. Oh, come it, come down! Kamikaze over me.
Som-hi, doncs. 2:15 de nou del vespre, mentre acabem de gestionar aquesta trucada de llarga distància. La setmana passada, el dilluns de la setmana passada, es va presentar a Barcelona les etapes del Tour, que passaran per Codines i les Rodalies, i la gent de l'Eix 59 va poder parlar amb l'alcalde, amb el Pol Cabotí, que ens va donar, va fer la seva valoració d'aquesta presentació i també la primera valoració oficial, diguéssim, d'aquest pas del Tour per Sant Feliu.
Molt bé, doncs soc amb el Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines. Primer de tot, com valoreu des de Sant Feliu que el Tour de França pugui passar pel poble?
Molt contents, molta il·lusió, ens fa molta il·lusió. Serà una festa, el dia 6 de juliol serà una festa a Sant Feliu, també serà una festa a tot l'eix de la C-59 per on passa, però especialment contents, també és un repte important que tenim com a poble a nivell de seguretat, i ja estem fent tota la feina prèvia de prevenció també i dissenyant aquell dia com garantim doncs, els accessos i sortides a Sant Feliu, però el que ens fa il·lusió és que tot això passi perquè es converteixi en una festa, involucrar-hi les entitats del poble en organitzar activitats, també amb altres municipis, també estem en converses, i això, esperar el dia aquest amb aquesta il·lusió d'un esdeveniment que situarà Sant Feliu al centre del mapa i a les teles de tot el món.
Perquè exactament el recorregut passa pel centre del poble o quin trajecte fa?
Sí, a Sant Feliu passa per la C-59, la travessa de dalt a baix per la C-59, i com sabem, la C-59 a Sant Feliu passa ben bé pel centre del poble fins que no hi hagi la variant construïda, que més o menys ha de començar al mateix moment que passarà el Tour, però tots els balcons aquests doncs, que pateixen el trànsit diari, aquest cop, el dia 6 de juliol, viuran des del balcó de casa seva un esdeveniment extraordinari, que segur doncs, que pels més petits serà un record per tota la vida, perquè el Tour de França té la magnitud que té i implica doncs, tot el que implica. Això també, com a poble, creiem, som un municipi que ja fa molt esport, que hi ha molta activitat esportiva, però això segur que deixarà una empremta en el poble, en el record, en el llegat que dèiem ara del poble, que farà que molts dels nens, o no tan nens, fins i tot es puguin aficionar al ciclisme gràcies a que això passi.
No sé si tu, alcalde, ets aficionat al ciclisme, si provaràs de fer algun tram d'aquesta etapa.
Bueno, això ja són idees que ja han anat sortint. Vam convidar les entitats a fer-nos propostes d'activitats i algunes és doncs reproduir, no?, aquest circuit i fer algun esdeveniment a les setmanes abans o les setmanes després. Jo, aficionat al ciclisme no soc, sempre, sí, la bici sempre és un esport que he practicat, però no podríem dir que soc aficionat del tot al ciclisme, però sí que la meva família, el meu germà, justament ho és molt i justament doncs penso que això ja hi ha els que sí que ho són de Sant Feliu que s'estan interessant dient, ostres, què fem, què organitzem, perquè realment hi ha molta expectació a nivell del poble.
Doncs estarem al cas de quines activitats es van desenvolupant al poble abans i després d'aquesta etapa del Tour de França.
Sí, quan ho tinguem ho les anunciarem i convidarem a tothom de Sant Feliu i de fora de Sant Feliu a participar-hi, perquè una altra cosa que ens passarà segur és que als pobles veïns per on no passa, voldran acostar-se a Sant Feliu. Sant Feliu jo penso que té un especial interès, sobretot perquè hi ha un tram urbà molt llarg i a més estret, que això li dona un punt, i a més aquest port de muntanya, doncs, que també a nivell competitiu doncs, és un valor afegit que tenim a Sant Feliu.
I els que hi passem per la C59 sabem que si hi ha alguns revolts a dins del poble que són una mica perillosos.
Sí, per sort els fan de pujada, perquè si no doncs, hauríem de protegir molt, però igualment pujant la velocitat a la que van és impressionant, i veurem a veure com se'n surten fent la pujada de Caldes fins a Centelles, que és un recorregut interessant de fer, i també tu, a nivell de ciclisme, jo estic convençut doncs, que també se'n recordaran els competidors que han passat per Sant Feliu de Codines.
Molt bé, doncs, Pol, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies.
Ganes, moltes, moltes ganes d'aquesta setmana de juliol, nois, de tenir el tour a Sant Feliu, eh?
Jo ja estic frisós, eh? La veritat és que sí, eh? La veritat és que el fet de que, ho comentàvem ara, no? El fet de que la carretera passi pel centre de Sant Feliu tantes vegades doncs, que ens perjudica, aquesta vegada serà un autèntic espectacle, perquè hi ha molts pobles que al final els hi passa el tour, però els, no sé, a Caldes mateix els agafa la rotonda i pràcticament no el veuran, no? Vol dir que el que a vegades és un avantatge, pues, aquesta vegada serà avantatge per nosaltres, no?
Ets torero tu, Aleix, o no? T'agrada el ciclisme?
No l'he seguit mai massa perquè no l'acabo d'entendre. No hi entenc prou i a mi el pedalar se'm fa molt cara amunt, saps? Llavors, jo tot el que sé de ciclisme és el Marc Perarnau, gran amic i gran ciclista fa molts anys.
El que sí que és veritat és que hi ha dos elements importants, i és que, o tres, jo diria. Un és, efectivament, que situa Sant Feliu pues, el focus mediàtic, perquè al final és retransmès per molts països. Però també és veritat que suposarà un autèntic repte a nivell organitzatiu, perquè la carretera estarà tallada durant moltes hores, amb la qual cosa això suposarà pues, molt ingeni, suposo, per part de totes les administracions, per tal de no intentar col·lapsar massa doncs, el dia a dia de la gent que no està vinculada al tour.
I paciència, sobretot. Anna, tu el tour què?
Jo el tour, des del col·lectiu ja estem mirant què fem pel tour, perquè si l'alcalde demana festa, nosaltres farem festa, vull dir. Ho estem tantejant, aviam, si ha de ser a les 10 del matí o a les 9, no sé a quina hora ha de ser, però ben d'hora, no sé...
A mi que més tard podem,
però... Jo crec que passaran per aquí sobre les 11 o una cosa així.
Bueno, és motiu de festa, no? Igualment, siguin les 11.
Sempre, pel col·lectiu.
Un vermut electrònic, alguna cosa d'aquestes.
El Pol en el seu àudio parlava de que la família té un membre que és aficionat al ciclisme, i això ens va com en ell el dit, perquè sabeu que els que sou, com deia al principi, els que sou seguidors d'aquest programa des de fa temps, sabeu que tenim doncs, bueno, una especial relació amb el germà del Pol, amb el Nil, que doncs, va fer una travessa per Europa en ple Covid, esquivant fronteres i escrivant de tot. Val la pena que si no recupereu els àudios que ens feia en el seu moment, l'any 2020 i el 2021, i que pugueu... No, 2020 em sembla ser tot, ara li preguntarem. I això. Doncs el Nil, fa un temps se'ns va deslocalitzar cap a Austràlia i ha decidit que doncs, Europa se li ha quedat petita i que ara vol fer la volta a Austràlia. I si tot va com ha d'anar, ens ha d'estar escoltant des d'algun lloc a prop d'Adelaida, diria, o mitjanament a prop d'Adelaida. Nil Cabotí, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Bon matí.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
On pares?
Ara mateix són les 6:30 del matí i estic davant d'una platja que acabo d'acampar aquí la nit passada. M'acabo de despertar, vaja.
La diferència horària en aquest cas és important. Escolta, explica'ns, com has anat a parar a Austràlia i com és que t'has decidit a fer aquesta animalada?
Bueno, abans de tot, em fa molta llàstima no poder estar pel Tour de França, perquè era un objectiu que tenia, però al final, per motius logístics, havia de decidir entre estar pel Tour de França o estar pel Nadal, i vaig decidir estar pel Nadal.
Molt bé, la família estarà contenta.
A Austràlia vaig venir... Perdó, és que sento el meu eco, no sé si és normal.
Bueno, intentarem solucionar-ho. El Pau deu estar mirant de solucionar-ho. Deies, a Austràlia vas venir...
Sí, a Austràlia vaig venir per treballar el 2022, menys d'un any després d'acabar el viatge, el del 2020 que heu mencionat, i he estat els últims 4 anys treballant a Austràlia. Fins que fa un parell de mesos vaig demanar una altra excedència a l'empresa on treballo, que és la mateixa de tota la vida. Em van dir que sí, i l'objectiu durant aquesta excedència és fer la volta a Austràlia en bici. No faré el Tour de França, però faré el Tour d'Austràlia.
Quants quilòmetres surt el Nil d'aquesta excursió?
Doncs el plan són fer 20 i pocs mil quilòmetres. És una mica menys que l'altre cop, amb la meitat de desnivell, perquè Austràlia és molt més pla, però és fer tota la volta pel perímetre de la costa. Llavors, a Austràlia jo vaig viure 3 anys a Sydney i a l'últim any a Adelaide. I des d'Adelaide és des d'on he començat la volta. Vaig en sentit antihorari, per tant ara estic arribant a Melbourne, per dir-ho així. Porto 15 dies i 1.000 quilòmetres. Abans d'arribar a Melbourne em desviaré per agafar un ferri fins a Tasmània, que és una illa i és un dels 6 estats d'Austràlia. Faré 3 setmanes per Tasmània, tota la volta, i després tornaré a agafar el ferri, tornaré al port de Melbourne i seguiré la ruta cap a Sydney i fins al nord, i després creuaré al nord d'est a oest i baixaré fins a Perth i tornaré a Adelaide. El plan és més o menys 10 mesos, 24.000 quilòmetres i molts reptes per endavant.
És que si poguessis veure les cares de l'estudi estan amb cara de vaya boig, Aleix.
És que és meravellós, perquè m'he posat en un moment en el seu Instagram perquè la gent el pugui seguir, el Nil Bike Trip 2026, és molt interessant, perquè a més a més ha fet un vídeo amb tot el recorregut que seguirà, a part d'anar fent un report una mica dels dies com van passant, però ja el recorregut jo l'estava mirant i és sorprenent que un continent, perquè al final Austràlia és com un continent, li surtin menys quilòmetres que Europa, però clar, ha de ser al·lucinant. I a mi em preocupa una mica la teva seguretat, ja no perquè hi hagi Covid ni fronteres, sinó per, no sé, travessar un país que hi ha animals que et volen matar a cada cantonada.
Sí, bueno, a veure, el tema dels animals fa una mica respecte, però sí, em fa respecte, però tampoc penso que sigui, bueno, almenys on estic ara, al nord ja veurem després, potser canvio d'opinió, però sí, a veure, comparant amb el 2020, hi ha coses que ara suposen més dificultat i coses que menys. El 2020, òbviament, hi havia el Covid i això va suposar un gran mal de cap. Tenia molts temes d'avisats, perquè recordem que la meva ruta inicial el 2020 no era fer Europa, era anar fins a Singapur i havia de passar per països com Iran o Rússia, Turkmenistan, que els visats es complicava. Ara mateix el meu visat aquí és permanent, per tant no tinc problemes ni de visat ni de Covid. Austràlia és un país molt despoblat, és a dir, té 26 milions d'habitants, és la meitat que Espanya, però l'extensió és com tota Europa. Per tant, la densitat de població és molt baixa. A les carreteres hi ha molt poc trànsit i, per tant, és més segur per anar amb bici. Les carreteres estan prou bé a l'asfalt i el clima, bueno, és segons on serà extrem, però ja he fet la ruta planificant això i ara que és estiu aquí, estic a la part del sud, que és on fa fred a l'hivern, i quan arribi a l'hivern estaré al nord, que és on fa molta calor ara, que és l'estiu. Llavors, així tinc un clima més o menys no extrem durant tota la ruta. Ara bé, hi ha dos temes que ho fan molt més complicat que el 2020. Un és que tot és molt remot, és a dir, ara, tot i estar a la zona poblada, ja hi ha dies que en 80 quilòmetres només trobo un lloc obert per comprar menjar i aigua. No em vull imaginar el nord, on tot és desert, com ho faré, tot i que al planificar la ruta sí que he vist que hi ha un lloc almenys cada 150 quilòmetres. Si està obert o no, és una altra pregunta. I l'altre és el que deu dels animals, que òbviament, sobretot al nord, doncs clar, aquí hi ha molts serps, aranyes, no sé, hi ha de tot tipus d'animals que et poden matar. El que passa és que els animals no tenen maldat. A mi em fan més por les persones que els animals, i en aquest sentit les persones d'Austràlia és un país molt segur i estic tranquil.
Jo anava a dir, però si els cangurs són monos, van fent-se els tirons i tal, els cangurs no hi ha problema, no?
No, els cangurs, de fet, sempre que parlo amb els australians, bueno, des que visc aquí, són uns animals bastant, com diria això, amb pocs llums, és a dir, no pensen gaire. De fet,
una mica burros, vaja, una mica burros.
Sí, i els australians no els respecten gaire. De fet, és un perill a la carretera, sobretot quan surt el sol o quan se'n va, perquè, bueno, si deia que a Austràlia hi ha 26 milions de persones, hi ha més de 50 milions de cangurs. És a dir, hi ha el doble de cangurs que de persones. Estan a tot arreu i quan condueixes és molt perillós perquè quan veuen un cotxe, sobretot de nit amb els llums, van cap a la llum, amb la qual cosa salten el cotxe. I és molt perillós perquè si tens un accident, un cangur pot arribar a fer 2 metres, doncs si impactes contra un cangur a la carretera pots tenir un accident molt greu. Llavors aquí van amb molt de cuidado per això, però no els tenen com un animal simpàtic, els cangurs. Simplement no els és igual, no els hi fa ni gràcia ni res.
Etapa reina, que consideres l'etapa reina d'aquest gran tour de 10 mesos? Perquè estiguem atents a poder seguir per Instagram el dia de... Ara sí que avui arriba el moment de veure l'etapa que més desitges o que més il·lusió et fa.
Bueno, ja la part inicial, tot el que estic fent ara, vaig sortir a Adelaide, estic arribant a Melbourne, després faré una mica a Tasmània, que és molt diferent, i vaig anar de vacances una setmana en aquests 4 anys, i em va agradar molt perquè la natura allà és encara més impressionant que a Austràlia. Després faré tota la costa est, que està més poblada, llavors tot això és molt maco perquè és on hi ha les platges boniques, és on viu la gent, és on el clima és agradable, tot és molt verd, el surf que la gent coneix d'Austràlia. Pel camí aquest pujaré la muntanya més alta d'Austràlia. Si el Tour del 2008 vaig fer el Tourmalet, que és la muntanya mítica del Tour de França, pujaré la muntanya més alta d'Austràlia que es diu Mount Kosciuszko, que fa quasi 2.000 metres, tampoc és tan alta comparada amb els Pirineus, però perquè Austràlia és un país molt pla, però això em fa molta il·lusió. I després l'etapa reina, no sabria quina dir-te, però serà la part del nord, és a dir, la segona meitat del viatge. Un cop arribi a dalt de tot a la costa est, passat Sydney, a dalt de tot hi ha una ciutat que es diu Cairns, seria l'última de la costa est, i allà és on em començaré a tirar cap a l'interior, cap a l'oest, per creuar tot el nord. Tota aquella part serà l'etapa reina. Segur que estarà en algun lloc d'allà l'etapa reina en què tindré més problemes dels que tindré a la costa est.
Nil, de moment tot tranquil?
De moment tot perfecte. Al principi del viatge estava molt nerviós. A més, vaig passar el Nadal i el cap d'any. Vaig volar l'1 de gener a les 8 del matí. Vaig arribar amb jet lag. Volia començar el dia 5. Vaig començar el dia 5, fa exactament 15 dies. I al principi estava molt nerviós perquè no sabia com respondria a tot. És a dir, bueno, davant d'un viatge així, doncs... I a més ho vaig anunciar el que faria. És a dir, no vaig dir, surto d'Adelaide en bici a fer una volta, a veure on arribo. No, vaig dir, faré la volta en bici a Austràlia. Si el primer dia em passava alguna cosa, era un... Bueno, tenia com una pressió afegida, que ja m'agrada posar-me aquesta pressió. És la meva forma de després fer-ho. Però sí, al principi estava nerviós perquè... Clar, tot és per primer cop, tot i que ja ho vaig fer el 2020 i he fet altres viatges, però que la bici anés bé, que jo no em passés res a mi, que la campana anés bé, que saps, tot el que faig ara, moltes coses de les que he fet els últims dies, ho he fet per primer cop en el viatge. Llavors, és on t'adones de, ostres, això no funciona bé, aquí tinc un problema, necessito allò, m'he endut això i no ho necessito, tiro. Ara estic en la fase inicial de fer els ajustos i de jo posar-me en forma, perquè el 2020 vaig acabar el viatge molt en forma, però els últims 4 anys no he anat tant en bici, un cop a la setmana. No he entrenat expressament per fer això. Llavors ara passar de 0 a 100, per dir-ho així, tot i que sí que m'he mantingut actiu, però estic passant de 0 a fer 4 hores de bici al dia, doncs es nota i físicament també estic patint. Però bueno, és algo que ja em va passar el 2020 i sé que el primer mes i mig, l'he de passar com sigui i després ja tot va rodat.
Doncs, Nil, la veritat és que m'ha sorprès bastant que hagis dit que només has entrenat un cop per setmana per afrontar un repte d'aquest calibre, però... La veritat és que, vaja, no sé si als companys els hi queda alguna pregunta, però crec que el que ens queda és sobretot desitjar-te molta sort amb tot el que et ve per davant, eh?
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Ara tenim el Toni.
Àlex, et queda alguna cosa al pap o...?
No, no, el anirem seguint. De fet, aquests dies, que sabia que havíem de parlar amb el Nil, m'he anat repassant a l'Instagram de quan va fer la volta per Europa i recordava totes aquelles connexions que vam fer l'any 2020 i els problemes que tenia a les fronteres, que no el deixaven passar, i totes les experiències i anècdotes, no? I llavors, pues, crec que el repte és molt xulo aquesta vegada. A mi sempre em preocupa, Nil, el tema del dormir, perquè això jo soc una mica papa, i em preocupa això a les nits, això si ho tens ja muntat, si saps on vas a dormir, si plantes tenda de campanya, com ho tens gestionat, això?
Clar, el 2020 tenia el problema que també tenia tenda de campanya, però al ser Europa ja està molt més poblat, i a mi molta més oferta d'allotjament, però pel Covid estaven tancats. Llavors havia de cada dia planificar al matí a on dormiria. Ara també ho faig, potser pel costum aquell, però no sense tant estrès, perquè sé que algú trobaré, i Austràlia és un país que està molt, molt preparat pel càmping. Almenys la part poblada, que és la que estic fent ara. Llavors, si a Google Maps busques càmping i tens més càmpings que pobles, pràcticament. Llavors pots... Càmping, quan dic càmping, vull dir una zona, una carretera que es fica pel mig del bosc o per una platja, i hi ha llocs preparats per posar una tenda de campanya. No vol dir que hi hagi ni lavabos ni electricitat, però no és acampar al mig de... diguem, per lliure a un lloc que no està preparat per això. Llavors, porto tenda i la idea és acampar més, també perquè Austràlia és molt més car que Europa. Llavors, l'allotjament, si pagues un hostal, és més car. Tot i així, aquests primers dies, per tots aquests factors d'estrès que he mencionat abans, sí que estic dormint més en allotjament, a pobles, a hostals, motels de carretera, que acampar. Però, ja estic començant a acampar i la idea és anar acampant gradualment més. Potser al final serà un 50% de les nits d'acampar, 50% en hostals o motels de carretera. Però no el reservo abans de sortir, sinó que vaig fent l'etapa, miro, òbviament, cap on vaig, què hi ha, si hi ha càmpings, si hi ha pobles on podré dormir, i després faig l'etapa, i quan ja estic arribant, doncs ja començo a dir, vale, on em quedo avui? I així ho vaig gestionant.
Nil, doncs escolta, et parlarem d'aquí unes setmanes per saber com t'està anant. Que vagi molt bé l'etapa d'avui. Gràcies per atendre'ns, que t'has hagut de llevar aviadet. I ens anem comunicant, d'acord?
D'acord. Bueno, sí, el de despertar-me d'hora ja és unes coses que canvio respecte al 2020. No m'agrada despertar-me molt d'hora, però ho estic fent perquè aquí és estiu i, si no, al migdia fa molta calor. Però sí, ja anirem per... parlant i reprendrem 5 anys després les comunicacions.
Nil, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu.
Una abraçada al Nil Cabotí des de les portes de Melbourne, ha dit, que està a punt d'arribar. Li queden 20 no sé quants mil quilòmetres per davant. Esperem que tot vagi bé i, evidentment, el anirem seguint a les pròximes setmanes. Se'ns ha tirat el temps a sobre, però jo crec que va valia la pena poder parlar amb una mica de calma relativa amb el Nil, per poder conèixer l'aventura. I Àlex, perquè també em fa una mica de cosa obrir el capítol d'aquest cap de setmana del futbol, la cosa no acaba d'anar gaire,
podem anar
gaire
per,
riada.
Podem anar per feina, si vols. Sí, a veure, derrota del Sènior A, en aquest cas al camp del Canovelles, líder de la classificació, jo crec que el millor equip de la categoria, sense cap dubte, un equip amb jugadors molt experimentats, a Primera Catalana, i un equip que està fet molt pensat per pujar de categoria. Per tant, era un partit altament complicat. Nosaltres, a més, amb un equip de circumstàncies, si mires la banqueta, amb 2 jugadors de camp i un porter suplent, o sigui, per tant, anàvem molt, molt escassos d'efectius, i al final derrota per 4-0, es va fer el que es va poder, però aquí ja et dic, el rival era superior, un rival que a la banqueta tenia 7 o 8 jugadors per fer canvis, vull dir que nosaltres vam fer el que bonament vam poder. La veritat és que la infermeria està plagada de jugadors, de fet m'ho repassava, i Pau Vilardell lesionat, el Fran lesionat, el Biel lesionat, el Turón lesionat, el Xavi Ferrer, que surt d'una lesió i que, per tant, va agafant minuts de mica en mica, el Didac lesionat, l'Eduard Coll lesionat, el Gerard Samsó també aquesta setmana s'ha lesionat del genoll i també lesionat. Clar, així és complicat, la veritat, és complicat.
Com queda la classificació de tot
plegat? Perdó, i a més, el partit contra el Santa Perpètua que hi havia ajornat també es va perdre.
Ah, clar.
Llavors, sí. Són 0 de 6 d'aquests 3 partits que han dit que era el turmalet que li venia al Sant Feliu. De moment, sí. 0 de 6, complicat.
El Santa Perpètua sí que es va competir molt. 2-1. I es va competir moltíssim. I, de fet, fins i tot ens van pitar 2 penals en contra. I al final, a l'última jugada, vam tenir una jugada que l'àrbit no es va atrevir a pitar-nos un penal a favor, que hagués pogut ser el 2-2.
Vaja, doncs també pel sènior B, l'Eix, en aquest cas, la cosa complicada.
Sí, va haver-hi l'empat entre setmana contra el Castell, un partit que es volia guanyar tant sí com no contra un equip de la part de sota de la classificació, i al cap de setmana, doncs, 5-0 Camp del Collsospina, amb males sensacions, amb un Tudela que ens explicava que el partit ha anat... com que l'equip com que s'ha deixat anar, diguéssim, no?
Tot i que el resultat és enganyós, aquest 5-0, perquè es va anar 2-0 fins pràcticament al minut 83, 84, i llavors ja sí que Sant Feliu els últims 5 minuts va baixar els braços i li van fer 3 gols.
Exacte, parla dels últims gols, que són gols d'escoleta.
Sí, sí.
Gols d'escoleta, gols d'aquells que dius, ostres, no pot passar això de cap manera, un equip que respecta, diguéssim, no permet que li facin aquest tipus de gols.
Sí que és veritat que amb un sol canvi, i el sol canvi era l'Arnau Cerdà, el porter suplent, que va acabar sortint a la segona part de jugador. Sí, aquest és el panorama, sí, sí, sí,
Ara mateix hi ha una crisi d'efectius
per totes bandes. Vull dir que vull dir per posar una mica en context també el 5-0.
En algun moment de la temporada acaba passant.
Sí.
Hi ha una davallada en algun moment que, pel que sigui, no sé si per horaris, per lesions de plegat, tenim davallada de jugadors. En aquest cas, també, derrota del primer equip de futbol sala, per 1-0 al camp del Centelles, partit
dura derrota
important,
perquè,
també.
Dura derrota perquè, sí, a més a més, significa que el Sant Feliu perd el liderat en favor justament del Centelles. Per tant, una derrota que fa mal, perquè el Sant Feliu, de fet, amb això podria arribar a perdre inclús 2 posicions més, perquè el Viladrau i la Garriga estan en un partit pendent de jugar, que si guanyessin els seus... Bueno, de fet, no sé si tenien el partit entre ells, però vaja... Sí, crec que... Bueno, no sé si era el partit entre ells o els hi quedava una jornada pendent, si el Sant Feliu pot encara perdre una posició més. Aquestes 2 últimes setmanes han sigut complicades pel futbol sala de Sant Feliu, tant pel primer com pel B, en aquest cas, que segueix costant-li bastant poder sumar punts.
El B aquesta setmana empata 3 i...
Exacte.
Bé, doncs van sumant mica pau. Ens queden 3 minuts. Fem alguna cosa una mica de bàsquet, va.
Vale, doncs vinga, escoltem l'Àlex García, que ens comenta aquesta derrota del bàsquet per 69-63, que va estar bastant igualat, però al final, doncs, l'últim quart, bàsicament, es van desinflar una mica els codinencs i van acabar perdent.
Primer partit de l'any 2026 i derrota al camp del Santpedor per 6 punts de diferència, en un partit que ja des del principi es va veure que el Sant Feliu no es trobava a les condicions òptimes per jugar-ho, amb falta d'activitat defensiva important, amb dificultat per moure la bola i sobretot per marcar el ritme del partit. Durant tota l'estona el ritme que es va jugar va ser el del Santpedor. Un joc lent, pausat, i que això no afavoria gens el Sant Feliu. Tot i això, es va arribar al final del primer quart amb 7 punts de diferència, però aquestes males sensacions van fer que ja al segon quart el partit es va igualar i vam arribar amb 3 punts d'avantatge només al descans. Tot i començar bé el tercer quart i tornar a estar al voltant dels 10 punts de diferència a favor, un altre cop vam encaixar cistelles massa fàcils, parcials molt parcials en contra, que feien que el Santpedor tornés a apropar-se i fins i tot es van posar per davant el marcador. Ja a l'últim quart vam arribar amb aquesta dificultat de moviment de pilota i precisament amb molt de desencert i defensivament sense la capacitat d'anticipació i de marcar el nostre ritme, i ells van estar molt més encertats, anotant diverses cistelles, inclús un parell de triples en els moments importants que els hi va donar la victòria al final del partit.
Pel que fa al Fama,